Les Ones, l'espai literari de Ser Maestrat, amb Amàlia Roig, Joan Bel i Josep Maria Pla, produït per Albert Gavaldà.
Bon dia, estem a l'espai literari Les Ones. Avui tenim un convidat especial amb el qual hem fet una entrevista. Es tracta de l'escriptor Manel Oller. Després de l'entrevista, el Joan ens contarà l'anècdota més enllà de la literatura. Després Josep Maria farà la lectura d'un poema de Manuel García Grau i per últim tindrem el miniconcurs.
Avui a Les Ones comptem amb la presència d'un gran home. Generós, sensible, intel·ligent, apassionat i bo, d'aquelles persones que et reconcilien amb el gènere humà. A més d'això, per si fora poc, Manel Oller és un actiu de la vida literària i cultural de Terres de l'Ebre i, sobretot, és un bon escriptor. Els seus llibres apleguen diversos camps: la narrativa, la recerca antropològica i l'assaig. Manel, bon dia.
Molt bon dia, Amàlia.
Et conec i sé que tens unes quantes passions. Una seria la terra, una altra el paisatge, la llengua, potser l'ecologia, és també una de les teves altres passions. On tens més, de confessables o no confessables?
Les has dit totes i totes són confessables i les has dit totes perfectament. La terra, el treball de la terra, el paisatge, la llengua que hem heretat dels nostres majors i que d'alguna manera penseu que tenim l'obligació no només de mantindre, sinó de transmetre-la, perquè a mi el tema de la llengua em se representa un joc que a la meva escola fèiem de petits, que era un joc de relleus, que amb molta precisió i amb molta rapidesa havies de donar un relleu al jugador o al que venia al darrere teu, però li havies de donar molta precisió. El relleu que li donaves no podia caure en terra, no podria perdre's, no podia malmetre's, i l'altre ja amb el relleu continuava a fer el seu camí i al seu torn el donava amb un altre. Així és com entenc jo la transmissió, l'herència i la transmissió que hem de fer de la llengua. Ho tinc claríssim, claríssim, claríssim.
Molt bonica la imatge i s'entén perfectament. A mi aquest amor que tens per la llengua em crida molt l'atenció. De fet, en els teus llibres figuren tota una sèrie de paraules presents en els vocabularis del tortosí, així com també una sèrie d'expressions populars, algunes en perill de mort, que tu revifes, que és això que m'acabes de dir.
I me trobo en una situació que em trobo en paraules que, dissortadament, a vegades tinc la sensació, la trista sensació, de ser l'últim parlant. Jo a vegades dic paraules i en una ocasió a una editorial de Barcelona que m'havia d'editar un llibre, el corrector li va dir a l'editor, diu, vostè ja està segur que aquesta persona no se les inventa les paraules? Diu, perquè hi ha paraules que no surten a cap diccionari. Jo li vaig dir que a veure, vindré i ho aclarirem. I tenia una llisteta de paraules i em comença a dir paraules. I, per exemple, em diu pàsquera. Doncs jo aquesta paraula la vaig sentir dir a Canet lo Roig, a un paleta que es deia Jacint Bengoetxea i a un altre senyor que es deia Joan Massegueu, Joan de Canyes. Vull dir, jo aquesta paraula l'he sentit dir. Quebrasses, quibrasses, carabasses. Dic, vostè sap llatí? És la paraula crapàcia, de crapàcia, de la paraula llatina. Trencament, a la quebrassa, quibrassa o carabassa. Aquell clotet o tallet que es fa pel fred o per la inclemència o per la humitat o per lo que sigui, ja m'ha tindre prou. La llista, el que passa que són paraules que jo reconec que són paraules que cada vegada s'usen menys, cada vegada tenen menys ús. Però, i jo a vegades recordo paraules, per exemple, un amic meu d'Ull de Cona va dir, oh, quin batà mos van pegar, referint-se a una gran cansea treballant al camp. Quin batà mos van pegar? Doncs no conec ja tantes persones que diguen aquesta paraula o aquesta expressió. O una dona un dia, oh, ja estic atarantada de la calor. Ja no conec tantes persones que diguen la paraula atarantada.
No l'havia sentit.
I llavors resulta que amb molta tristesa veig que algunes paraules s'adormen i jo en la literatura que faig intento deixar-les escrites i si algú les vol trobar ja les trobarà i les podrà tornar a posar en circulació si és que li ve de gust.
Clar, és aquesta trobada de paraules, aquest lèxic, és una manera d'atrapar un món, potser perdut. El teu llibre, El llibre de les abelles, és una manera també d'atrapar oficis que ja es van perdent, que van morint.
El llibre de les anelles a mi em va produir, entre moltes altres alegries, que jo vaig poder estar al poble de Bel, on em vaig trobar els tres últims habitants, diguéssim, habituals del poble, els Gavaldà Mariner, un matrimoni i la germana vídua. I en aquesta gent vam estar parlant de les abelles. Però quan s'anava acabant el dia, perquè ells van dir, puja un dia que sembrarem les pataques i vostè aquell dia que anem al mas i ja veurà que bé que ens anirà aquell dia. I llavors m'anaven dient coses. En aquell mas d'allà davant hi haurà venen bous, però no els lligaven pel coll, els lligaven pel tos. I jo dia, però això és meravellós. I jo vaig pensar, dic, si ara jo fos un home en influència, al meu director li diria, donem 8 dies de permís perquè he de fer parlar a aquesta gent que em conten del seu món, de la seva vida, dels seus coneixements agraris, quines festes celebraven, quines festes feien, com feien les primes, què menjaven, què representava per a ells la mel, què representava per a ells els caragols, què representava per a ells la ramaderia. El llibre de les abelles me va permetre conèixer els darrers habitants d'algun món que encara treballaven les abelles en vasos, que és una manera molt, molt, molt antiga de treballar la mel, perquè els que encara anaven en vasos els hi prenien la bresca, cosa que l'apicultura moderna només treuen la mel i la cera els ho respecten. I fer la cera potser costa molt més que fer la mel. Llavors era molt traumàtic per a les abelles que els prenguessin les bresques. Era molt traumàtic i els castigaven molt. Però jo encara vaig conèixer gent que encara feien apicultura en vasos. I d'aquesta gent vaig aprendre molt i ho vaig deixar escrit al llibre de les abelles.
Està bé. Tu vas néixer a Ulldecona, no? Però has viscut gairebé sempre a Tortosa.
Sí, jo vaig...
Quin paper juga en Ulldecona i Tortosa?
Molt, molt important.
En els teus llibres, per posar-ne una, a l'Escamot de la nit serrada.
Pues a l'Escamot de la nit serrada resulta que hi ha tot un món que jo de xicotet vaig conèixer, vull dir, encara venien colles de plegadores d'olives de pobles del Maestrat, al Montsià i al Baix Ebre a plegar olives. Jo vaig conèixer el món dels pastors, vaig conèixer el món dels llauradors, vaig conèixer el món de les sènies, i aquest món jo el vaig conèixer de molt a prop, i era un món que a mi m'agradava, tot aquell món a mi m'agradava, i després he intentat, tant com he pogut, plasmar-ho a les obres que he escrit. Pot ser també com un homenatge a l'esforç, al treball, a la dedicació, a l'ajut que ve a la conlloga, a l'ajut que ve a que jo es feien aquella bona gent, de la manera que s'ajudaven, de la manera que treballaven, de la manera que traien els fruits de la terra, de vegades en molts de treballs i en moltes dificultats.
Has treballat molts anys de professor.
Molts.
A l'Institut de Tortosa.
Sí.
Què ensenyaves i, sobretot, què vas aprendre tu?
A l'Institut de Tortosa a mi em va canviar la vida. Jo, quan tenia uns 13 anys o així, li vaig dir a mon pare que em volia posar a treballar. I mon pare em va dir, diu, fill, ets massa jovenet, treballar podràs treballar tota la vida, te'n vas a Tortosa, te treus el batxillerat i ja tindràs alguna cosa, ja tindràs un títol que et pot servir en un futur i en acabar el batxillerat fes el que vulgues. A Tortosa jo vaig ser molt ben acollit pels professors que en aquell moment hi havia a l'institut, grans pedagogs, per exemple, tota la cultura agrària que jo portava damunt va ser molt ben acollida. Hi havia un gran botànic, el senyor Torres Espuny, Lluís Torres Espuny, farmacèutic i botànic, que si jo li dia el geosinònim d'una planta, ell prenia nota, o si jo li dia alguna observació, per exemple, de la mosca del vinagre, una expressió que diem a Ulldecona, quan una bota de vis començava a fer agre, diem, ja té mosques a l'aixeta. I jo veia que tota aquesta meva cultura agrària, que ells haguessin pogut prescindir i passar-ne totalment, vaig veure que va ser presa en consideració. I després un altre professor que em va fer fer, mos feia fer una hemografia, mos dia el senyor Pérez Bonfill, Vos dia, feu un treball d'alguna cosa que us agrada, d'alguna cosa que coneu, d'alguna cosa que us vingui de gust. Jo vaig estudiar a l'Escut d'Ulldecona. Jo també vaig estar tan content que la directora de l'Institut d'Ulldecona, jo encara no hi podia anar perquè per 2 o 3 anys van començar, per exemple, en primer d'ESO, jo potser ja estava fent primer de batxillerat, vull dir, hi havia un decalatge entre l'institut per 3 o 4 anys i no vaig poder estudiar a l'Ulldecona. Miquel Àngel Pradilla, per exemple, ja hi va poder estudiar. Llavors, a la directora, em sembla que era la Cinta Felip, la directora de l'Institut d'Ulldecona, li va dir, mira, un alumne meu d'Ulldecona, a Tortosa, quin treball m'ha fet. I em van telefonar de l'Ajuntament, un regidor que es deia Felip, em va dir, escolta, això que dius tu de l'Escut d'Ulldecona i tal i qual, mos interessa molt. Vull dir que a mi a l'Institut de Tortosa me van donar ales, me van valorar, i a l'Institut de Tortosa jo vaig aprendre que aquell xiquet que quasi bé no volia estudiar, d'estudiar ja no deixaria mai. Vull dir, me van d'alguna manera inocular un gran amor a la cultura i vaig veure que el camp o taula era tan gran, que per molt que caminés no me l'acabaria mai.
Està bé. La música, la pintura, sobretot, parla una mica dels estudis que vas publicar sobre el pintor.
Frederic Mauri. Frederic Mauri era un company nostre de l'institut, un bon company i un bon amic, que es dedicava a fer, era pintor, gravador, il·lustrador i dibuixant, i feia exlibris, i feia uns exlibris de gran qualitat. És un dels millors, és mort, dissortadament, Frederic, i és un dels millors exlibristes contemporanis, i no ho dic jo perquè ho digui jo, sinó que a enciclopèdies d'exlibrística portuguesa o italiana ja li dediquen capítols a la seva obra. Vull dir, això està a l'abast de tothom, vull dir, i era un... Ell era també pintor, però quines paradoxes, pot ser primer triomfarà com a exlibrista que no pas com a pintor o dibuixant o gravador, que era un pintor i un artista excel·lent, i jo érem amics i he estat una mica el seu biògraf i he fet una mica un llibre d'aproximació a la seva obra i 2 volums parlant dels seus exlibris.
Bé, ja has parlat de persones que han sigut decisives en la teua vida d'escriptor. Doncs res més, ja. Donar-te les gràcies, Manel, recomanar als oients que llegeixin l'obra del Manel Oller, que trobaran una riquesa impressionant que no se'l poden perdre de cap de les maneres. Cosa que ja només sentir-lo parlar i ja es veu.
Ets molt generosa, Amàlia. T'ho agraeixo molt de lo bé que em tractes i quina afició i quin amor manifestes contínuament per la cultura i pel món on vius.
Moltes gràcies.
Joan, aviam, més enllà de la literatura.
Bé, bon dia. Avui... aprofitant que el mes passat es va concedir el Premi Nobel de Literatura a l'escriptor Joan Fos, vaig a comentar una anècdota relacionada amb Albert Camus, que també va guanyar el Premi Nobel de Literatura l'any 1957. Dies després de rebre el premi, Camus va decidir escriure una carta d'agraïment emotiva a Louis Germain, el seu mestre de primària. Hem de recordar que Albert Camus, que era un escriptor francès d'origen algerià, era d'origen molt humil, vivia amb una família realment molt pobra. Aleshores va escriure aquesta següent carta. Germain no només l'havia ajudat a ingressar a l'escola secundària, també el va ajudar a convèncer la seva àvia despòtica que el deixés seguir els estudis en lloc d'entrar d'aprenent d'algun comerciant local. La carta es va escriure, porta de data, París, 19 de novembre de 1957, i diu així: "Estimat senyor Germain, vaig esperar que s'apagués una mica el soroll de tots aquests dies abans de parlar-li de tot cor. He rebut un honor massa gran que no he buscat ni demanat. Però, quan vaig saber la notícia, vaig pensar primer en ma mare i després en vostè. Sense vostè, sense la mà afectuosa que va estendre el nen pobre que era jo, sense el seu ensenyament, no hagués passat res d'això. No és que doni gaire importància a un honor d'aquest tipus, però ofereix almenys l'oportunitat de dir-li el que vostè ha estat i segueix sent per a mi, i de corroborar-li que els seus esforços, el seu treball i el cor generós que vostè hi va posar continuen sempre vius en un dels seus petits escolars que, malgrat els anys, no ha deixat de ser un alumne agraït. Una abraçada amb totes les meves forces, Albert Camí.
Bé, molt bé, Albert Camí, algun dia haurem de fer el comentari de L'estranger, un dels meus llibres preferits, que té un començament bestial,
de
per
fet,
mi, dels
de,
millors.
De fet, el començament de L'estrany o L'estranger ja l'hem comentat.
Ja l'hem comentat, sí, sí. Bé, ara Josep Maria farà la lectura d'un poeta benicarlando, mort fa pocs anys, de Manuel García Grau.
Bon dia. L'he triat perquè, a banda de ser de Benicarló, ell va néixer allí l'any 1962 i va morir a Castelló l'any 2006, al novembre del mateix any, del 2006, es va editar l'últim o el darrer llibre de Manuel García Grau quan ell ja hi havia traspassat, malauradament, al juny. El llibre es diu Constants Vitals i són una trentena de poemes dividits en dues seccions. Tot i que ell ja coneixia perfectament l'abast de la seva malaltia, a Constants Vitals no hi ha cap rastre del plany o de dolor. Al contrari, els seus versos reflecteixen l'interès per la vida. Com molt explica Sant Abdon, el crític literari benicarló, la paraula continua sent la gran protagonista d'aquest poemari. La paraula per demanar amor, per alliurar-se als altres, com a vehicle per a manifestar la consciència i com a camí que orienta la vida. Del llibre he tret un poema que es diu Secret de sumari. Diu així: sé, si són bons els auguris dels meus avantpassats, que he consumit segurament la meitat de l'arena del meu rellotge, que la nau encara trigarà, espero, per arribar als confins de la mar, que molts monstres empresonats encara gaudiran de l'espera de la llum i la nafra, que encara no sé on deixar la meitat de les claus que he anat trencant i canviant mentre obria o tancava totes i cadascuna de les portes que m'han dut on sóc ara. Sé, si són certs alguns auguris, que durant alguns jorns de primavera el mot tornarà a ser un lleu moviment de fulles seques en el boscamp, esfilagarsat de la memòria, i que l'àncora dels desigs guarirà les veus que el meu poble encara s'atreveix a pronunciar entre el llot i la mordassa. Quan passe, però, el que ha de passar, si fem cas dels urcs dels meus predecessors, no oblideu deixar encès i ben alt el vell canelobre que hi ha al mig de la cambra dels somnis. No oblideu pagar els meus pocs deutes i penseu que mentre feu això estic armant l'arboradura de l'humil navili que em conduirà amb dues monedes de coure damunt dels ulls més enllà del riu, dels vius i dels morts. Us agrairia, per tant, que tampoc no oblidàreu posar ben alt el cresol i el clauer, perquè ressonen, ben endins, l'escorça i la terrissa de les síl·labes, perquè us anuncia el llampec que no és sinó el principi de tot, perquè us diga que el poema és el lladre que sap obrir tota presó, perquè us proclame que l'univers cap tot dins d'un mot, i que nosaltres no som, tal com esmenten també els vestigis dels meus avantpassats, sinó el llot, el reflex i la brosta del seu esclat secret.
Molt bé, Josep Maria, un poema fantàstic. Anem al miniconcurs. Joan.
Bé.
De cada setmana.
Exacte. El que primer hem de comentar és el començament de l'últim programa. A quin llibre va referir? Clar. L'hem de desvetllar. Tot i que és un començament molt conegut i, molt, sí, i que segurament molts de vosaltres ja el sabeu, doncs hem de dir que és el començament del llibre La metamorfosi de Franz Kafka. Val? D'acord, anem amb el miniconcurs d'avui. Diu així el començament d'aquest llibre d'avui: durant molt de temps me'n vaig anar a dormir d'hora. De vegades, tot just apagada l'espelma, els ulls se'm tancaven tan de pressa que no tenia temps de dir-me m'estic adormint. I mitja hora més tard em desvetllava la pensada que era l'hora de buscar el son. Volia deixar el llibre que creia tenir entre les mans i bufar el llum. Mentre dormia, no havia deixat de reflexionar sobre el que acabava de llegir. Però aquestes reflexions havien agafat un tomb una mica particular. Em semblava que jo mateix era allò de què parlava l'obra. Una església, un quarter, la rivalitat entre Francesc I i Carles V. Fins aquí.
Adeu, bon dia.
Bon dia.
Bon dia.